En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza El Primer Café.
Hola, muy buenos días, 8:45 de la mañana y puntuales a nuestra cita. Les saludan Raúl Martínez y Amanda Ortola. Es Jueves Santo y tenemos por delante un largo fin de semana festivo. Raúl, ¿ya tienes a punto tu capazo con mona y tableta de chocolate?
Sí, y a este delicioso menú le vamos a añadir también nuestra salchicha de Pascua.
Que no nos falte nada, se acercan días de volar la cometa, romper el huevo duro en la frente de un amigo, saltar a la comba o preparar la típica merienda pascuera. Tradiciones que forman parte de la cultura popular valenciana que aún preservamos y compartimos con las nuevas generaciones. Pero también hay otras tradiciones vinculadas con estas fechas que el tiempo ha ido borrando y que quedan desdibujadas en la memoria. De todas ellas, hablamos esta mañana en El Primer Café, lo hacemos con Jaume Noguera, cronista de Xaló y escritor al que hemos invitado para repasar las costumbres y tradiciones más enraizadas de la Pascua en la Marina Alta. Saludamos ya a nuestro invitado. ¿Qué tal? Molt bon dia, Jaume, ¿cómo estás?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Com se te presenten les Pasques? Ja tens la teua mona per anar a berenar?
No, de moment no, encara no l'he comprada.
I parlant de la mona, saps quina vinculació hi ha entre este dolç tan tradicional i la celebració de la Pascua?
Bé, hi ha dues teories sobre l'origen de la mona. Una la fa remuntar a l'època dels àrabs, que era com una mena d'arrendament que en compte de pagar-se en metàl·lic es pagava en ous, en productes de la terra. I també es pensa que en mones. Seria muna en àrab. L'altra teoria és que ve de l'època de romans i que tindria el seu origen en una celebració a la deessa Ceres. Ceres és la deessa de l'agricultura. I aleshores li oferien unes cistelles que contenien dolços, que el llatí es dia munda, que és el plural de mundo, que és com una mena de regal.
És un dolç que els iaios i padrins regalaven als seus nets i també fillols. Una tradició que ha anat perdent-se actualment o que encara perdura. Saps per què aquest regal?
Jo crec que lo de regalar-ho dels nets, dels iaios als nets, continua, o dels padrins també, dels padrins respecte dels fillols. És com una mena de deure, no?, que tenen els padrins o els iaios. Igual que quan ve Nadal, que estrenen les estrenes, o bé els fillols o bé els nets.
La mona, a més, té un ritual. Abans de menjar-se el que és la pasta, l'ou, tenen que fer alguna cosa amb l'ou. Explica'ns un poquet
sí,
què simbolitza.
Sí. Hi ha un ritual que és esclafar l'ou contra el front d'alguna persona. Diuen que porta bona sort, i el ritual seria este: agafes l'ou una volta que ja t'has menjat la mona, i l'agafes en la mà dreta i el passes al muscle esquerre i dius: així em pica. Després te'l passes al muscle dret, així em cou, i ja directament al front de la persona elegida, així trenca l'ou.
A qui dona bona sort és al qui li trenquen?
Al qui li trenquen, correcte.
Ens deixarem que ens trenquen l'ou al front.
Sí, hi ha que anar en alerta, hi ha que trencar-lo un poquet abans, no? Perquè si t'arren
sí,
l'ou al
millor,
cap, pot ser que et faci
més seguretat.
Sí. Mona, fogaceta, pan quemado, tonya, una pasta esponjosa, no?, que a mos redó mullada en xocolata està boníssima, però que ha anat evolucionant amb el temps i que té algunes variacions, segons el poble també.
Si ho mireu bé, en realitat, i així ho defineixen els diccionaris, és un pa dolç. Si el pa normalment li afegissis sal, així és dolç. i n'hi ha moltíssimes en ou, sense ou, i la tradicional és la que tots coneixem, no? La rodona en un ou, té dos tiretes que subjecten l'ou, i que algun autor pensa que fa referència a la creu. En tot cas seria una creu grega, no? No una creu llatina, que té una part més llarga. Però modernament, per exemple, conec el cas de Xaló, i hi estan els caragols i els cocodrils. Que és una altra manera, no és la manera tradicional, però bé, s'ha instal·lat ja en els darrers anys, i és quasi ja... la gent o compra un cocodril, un caragol o una mona directament.
Fins i tot l'ho ha anat canviant, ja el fan de xocolata, eh?
Sí, no, ja, també. Ja els ous tradicionals són els ous de gallina, però després, poquet a poquet, va anar incorporant-se al xocolata. M'imagine, en un determinat moment, doncs, per les pastisseries, pel gust de la innovació, perquè la veritat és que les persones ens agrada donar pinzellaetes, no? Anar canviant les coses, i n'hi ha actualment, a alguns llocs es fan coques que són autèntics monuments de xocolata, que representen un personatge o representen un edifici, que això no té res a veure diríem en el que és la mona tradicional. Pot ser, caldria dir-li un altre nom, però que també és ben curiós i molt agradable a la vista, no? Veure aquestes escultures de xocolata, no?
Està clar que la mona és un dels menjars relacionats amb la Pasqua, superada la Quaresma, l'abstinència, la taula torna a omplir-se, sí, de plats ben bons. Coneixes altres menjars típics d'aquestes dates?
Sí, sí. En conec i estan relacionats també en que ara a Pasqua és l'època de les faves i els pèsols. Pues, per exemple, la berenadeta de Pasqua, les faves saxaes, en el cas de Xaló també els bollos de pèsols, que no és pròpiament ara a la Pasqua, però sí immediatament després de la Pasqua, que tindrem a Sant Pere i el Romer, i aleshores el que es fa és, per a berenar, durant aquesta romeria, el que es menja és els bollos de pèsols.
Però són menjars que ja inclouen també la carn, l'embotit, que és tan típic també de Xaló, la llangonissa, sobrassar...
Totes ho tenen per a donar. En el cas de les faves saxaes, posen també cansalada. Uh-huh. O sigui que...
Encara es cuinen, aixòs plats?
Això sí.
I són dates també d'eixir a berenar al camp,
correcte,
o a la platja. Hi ha algun lloc a Xaló tradicionalment que els veïns anaven o encara van a berenar el dia de Pasqua?
No hi ha un lloc així. Per exemple, en el cas de Sant Pere sí, que el lloc tradicional és el Fondo, que és una part de la partida de la Solana, que és molt extensa, perquè va des del Calalí fins a Llíber. El que fa la gent és anar a les casetes de camp, les mateixes que servien per a fer la pansa. I no hi ha, perquè tot el món, no n'hi ha necessitat tampoc, perquè tot el món té la seva caseta, i aleshores va la colla d'amics, i pot ser van sempre a la mateixa caseta, o unes voltes a una caseta, o a una altra. Uh-huh. Però no hi ha necessitat d'anar a l'aire lliure. Uh-huh. En el cas de Sant Pere sí, perquè s'ha de replegar el romer per a fer els costalers que es veniran el diumenge següent, que és a l'església.
Uh-huh. Són dies de juntar-se amb amics.
Correcte.
Retrobar-se.
La família.
Uh-huh. I la festa sempre va unida a la música. Quines són les cançons que solien cantar per Pasqua a la Marina Alta?
Jo crec que n'hi ha moltes més, però jo les que recordo més són la tarara i la xata merenguera.
Uh-huh, dos cançons que encara es mantenen de moment.
De moment es mantenen, i veig que n'hi ha grups, inclús jo quan estava donant classes de valencià i s'interessaven molt per les nostres festes i tal, les alumnes que tenia, vaig buscar internet i n'hi ha grups que encara les canten.
Amb modificacions, segons...
Amb modificacions i cada poble aporta... Però això passa a la literatura que no és d'autor. La literatura, diríem, les tradicions de... com que no tenen un autor, cada persona o cada generació va afegint alguna coseta nova.
Cantar, ballar, menjar i també jugar a l'aire lliure. Quins jocs estan vinculades a aquestes dates?
Pues, jo els que recordo és amagar-se, també jugant a la corda, també hi havia una espècie de rotllana, no?, que feien, que diuen roda la bola, xirimbola, és que no me'n recordo molt perquè ja fa tants anys que no...
I el refranyer popular també està present en aquestes festes, té molt en compte aquestes festes. N'hi ha molts refranys que fan menció a les Pasques.
No, bueno, n'hi ha un grup de refranys que no portat, recalca molt la diferència entre una Pasqua marçal o una Pasqua a l'abril, sobretot en qüestió de pluges i si farà sol i tal. Això no ho ha portat perquè no solen ser molt efectius. Val més mirar el pronòstic del temps. El que sí que he portat és tres refranys que ens semblen clavats, no? Que un és a Nadal els focs i a Pasqua els jocs. És a dir, a Nadal a casa.
Fa fred.
A casa, al racó del foc, fa fred, la cosa ja no dona per a més. I en canvi, a Pasqua, que ja és la primavera, la gent pot eixir, el clima està millor, pot eixir al camp, per tant, els jocs. A Nadal els focs i a Pasqua els jocs. Pasqua, un altre, Pasqua sense ou és com Nadal sense torrons. I el tercer és per Pasqua i per Nadal qui res no estrena, res no val. Jo me'n recordo de menú que sobretot les sabates, les pasqueres, la il·lusió que hi havia he d'estrenar roba també, però m'imagino que, no sé, pense que en el calçat li donàvem molta més importància de que eren sabates esportives, però
les pasqueres. Moltes d'aquestes tradicions perduren i encara les traslladem als més menuts de la casa, però quines són aquelles costums que han desaparegut en el pas del temps? En recordes alguna?
Pues jo ara en concret no recordo el que em contaves de...
De lo millor les xiques arreglar-se
pot
més.
Pot ser, perquè ara no és necessari que arribi Pasqua per fer aquestes coses.
Afortunadament, no?
Recordes alguna anècdota divertida relacionada amb les celebracions de Pasqua?
Pues sí, mira, trec a l'arxiu municipal de Xaló, vaig trobar una anècdota referida al dia de Pasqua de l'any 1875. Que ja fa prou anys. Era un expedient judicial, però a voltes els expedients judicials, a voltes no, sempre hi ha una història humana de per què passat i tal. I era el dia de Pasqua de l'any 1875, uns quarts xiquets de Xaló van anar a berenar al Tossalet. Tassolet a la Parla Xalonera. Formaven part d'aquesta colla Pasqual Feliu Signes, que tenia 9 anys, Josep i Jaume Ordines Muñoz, que tenien 8 i 12 respectivament, i Joan Batiste Gil, que tenia 12, Francesc Mengual Pelló, que en tenia 9, i Jaume Montserrat Mestre, 12, i Joan Mestre Riera, 9. En l'esmentada partida, Cristòfol Mas Ferrà tenia un tros de terra en què havia plantat un favar i on també hi havia un cobert. Mentre els xiquets estaven en aquell paratge, es veu que els va entrar la burrereta i van destrossar el favar i, a més, van pujar a la teulada del cobert i allí van fer una bona trencadissa de teules. L'amo va denunciar el fet al jutge municipal, Josep Vicent Garcés Garcés, i el dia del juí, este els va imposar una multa de 25 pessetes, uns dies d'arrest domiciliari i les costes del plet.
Caramba.
Lògicament, els pares van ser els que van pagar l'import econòmic de la trastada, no?
I tot això queda registrat.
Sí, i és curiós perquè un expedient judicial que sembla que no hi haurà cap història ahir, n'hi ha moltes històries.
Uh-huh. Se'ns esgota el temps i ens sap greu, perquè Jaume, volia també que ens parlares de la teua última publicació, un recull de contes, l'Arxipèlag dels Contes. No dona temps, així que t'emplace que vingués un altre dia al primer cafè per a que ens parles del teu últim llibre i de tots els que portes publicats.
Sí.
Perquè ja són les 9, tenim que connectar amb més en la informació del matí. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per pensar en mi i les coses que hagi pogut dir, doncs mira, són les que sé.
Són les 9, continuem amb més informació. Bon dia.